Bambin Ràdio. Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, malgrat la pluja, sí, bon dia, bon matí de dimarts 23 de novembre de 2021. Som la gent del Penedès en xarxa i comencem a escalfar motors a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i a Ràdio Vilafranca. Us saludem des de la capital de l'Alt Penedès, on hi ha la cuina central d'aquest magazín diari que us acostem de dilluns a divendres i de 9 a 12. Aquí trobareu Toni Olivella, les vies tècniques i a la tria musical d'aquestes 3 hores. I qui us parla, Sílvia Delgado. I a més, avui també comptarem amb l'Aroa Beltrán, que torna per parlar d'educació i de joc, del Nadal i dels regals emocionals com a alternativa d'aquí uns minuts, just després de la previsió meteorològica que ens acostarà el Pere Almendárez, així que acabi el sumari. El Pere ens explica d'aquí a 2-3 minuts si avui haurem d'anar amb el paraigües tot el dia, si ja ha passat i quan durarà aquest capítol, aquesta llevantada al Penedès. D'aquí a no res. A 2:15, cita amb l'actualitat, la primera d'aquest matí, en clau Alt i Baix Penedès. En 5 minuts ens posem al dia. Aquest dijous és 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i avui li dediquem la roda política, que començarem a 2:15 i 5 minuts. Hem convidat a la regidora d'Igualtat de Sant Sadurní, Meritxell Borràs. També tindrem la regidora d'Igualtat de Sant Cugat Sesgarrigues, Laura Galimany, i la de Calafell, Elena Rubió. Primer comentarem una miqueta com celebren, com reivindiquen aquest 25N cadascun dels municipis i quina activitat han programat. A les 10 farem una pausa per connectar amb les notícies, amb el butlletí, i de 10 a 2:15 seguirem fent tertúlia. I a 2:15, segona cita amb l'actualitat penedesenca, el Flash. A continuació, Marc Guitart, periodista de Tarragona Digital, i Laia Batlle, periodista de Domenys Ràdio, ens comenten l'actualitat penedesenca. Farem tertúlia amb aquests companys. A les 11 arribarà puntual, quan passin 6 minutets, al Català al carrer. Saludarem la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens portarà al concurs. Aquests mots encreuats en versió radiofònica, als quals us proposem jugar i guanyar, perquè totes aquelles trucades entren al sorteig d'un llibre de literatura infantil. Avui estrenem editorial amb la gallega Calandraca, un preciós llibre, com sempre, amb tapa dura, molt ben il·lustrat, titulat A pas de tortuga, de Boniface Ofogo i Rebecca Luciani. Una miqueta abans de 2:15, sortegem el llibre i ens plantem a 2:15, per tant, tercera cita amb el Flash, amb l'actualitat penedesenca. I seguirem amb les pantalles, amb aquest repàs, el contingut audiovisual i a la tele, i últims minutets per les fake news. Des de casa també podeu jugar amb nosaltres a endevinar si aquesta història és bona o és fake. I acabarem aquestes 3 hores de ràdio. A banda dels 3 flaixos dels 2:15, en què només us acostem les notícies del Penedès, a les hores en punt i sumem la resta d'actualitat als butlletins. I tornarem, per tant, a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi, estrenem aquest dimarts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Matí de carrers mullats, de paraigües, engeguem amb la previsió meteorològica amb el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'un temps força mogut durant el dia d'avui i també de cara a la jornada de demà dimecres. Ens creuaran dos sistemes frontals associats a dues petites baixes que aniran creuant Catalunya una durant la jornada d'avui dimarts, que serà força activa arreu de Catalunya, i una altra que ens creuarà demà dimecres, que també deixarà precipitacions força generals i que també seran abundants aquí al Penedès. De moment, avui dimarts, el que esperem és un dia molt inestable aquí al nostre territori. Durant el matí, a primeres hores del matí, pot aguantar aquest cel molt ennuvolat, però sense pluja, però ràpidament, a mesura que avanci el matí, a partir del migdia, esperem precipitacions que seran generals arreu del Penedès i fins i tot podrien caure amb certa intensitat a primeres hores de la tarda i acumular entre 20 o 30 litres en poca estona arreu del Penedès. A mesura que avanci la tarda, aquestes precipitacions anirien a menys i durant la nit tindrem una petita treva. Pel que fa a les temperatures, aquest dimarts notarem unes temperatures sense gaires canvis, les mínimes entre els 7 i 10 graus en conjunt. El que sí que notarem serà un ambient més fred a les hores centrals del dia, amb màximes que com a molt arribaran als 11 o 12 graus. Atenció també al vent, que bufarà amb alguna ratxa intensa, especialment cap als municipis més a tocar de la costa, vent de llevant i gregal, que bufarà amb aquestes ratxes superiors als 50 o 60 km per hora. Com dèiem, de cara a la jornada dimecres ens creuarà un altre sistema frontal. Tindrem aquesta petita treva pel que fa a les precipitacions entre la nit de dimarts i la matinada de dimecres, però dimecres al matí tornarem a repetir aquests ruixats, aquestes pluges que seran força generals arreu del Penedès i que poden tornar a acumular entre 10 i 20 litres arreu del territori. Aquesta pluja també seguirà caient durant la tarda de dimecres. Les temperatures dimecres seran una miqueta més baixes en conjunt, mínimes entre els 6 i 9 graus i màximes entre els 10 i 13 graus. Per tant, poca variació entre les temperatures nocturnes i les diurnes. El vent, tot i que seguirà bufant de cara a dimecres de component est o nord-est, en conjunt no serà tan intens com el que tindrem avui dimarts. Per últim, de cara a la jornada de dijous, el temps millora lleugerament, encara tindrem aquests núvols abundants, però sí que ja no esperem precipitacions importants. Sí que alguns plugims encara podien quedar a primeres hores de dijous, especialment cap als municipis interiors del Penedès, però en conjunt poc importants. Les temperatures en dijous seran una miqueta més baixes a primeres hores del matí, amb ambient que serà força fred, mínimes entre els 3 i 6 graus i màximes sense gaires canvis entre els 10 i els 13 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa.
Tal com fem un cop al mes, és moment de parlar d'educació, una secció que ens acosta l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un mes més parlem d'educació i ho fem, com sempre, saludant a l'Aroa Bertran de Be Happy. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Pues encantada de tornar a ser aquí un mes més.
Aquestes darreres setmanes del mes de novembre, tots ja al cap una miqueta pensant en el mes vinent, en el Nadal, i per això el tema que ens portes avui està estretament lligat amb aquestes festes de Nadal.
Doncs sí. Si us sembla, parlarem una mica pues, d'això, del joc, no? d'aquests regals que tots tenim al cap, com bé dius, no? I que ja ens està voltant què comprem, què deixem de comprar, com ho fem i com no. I a mi m'agradaria apropar-vos una mica una visió una mica més diferent, no? Del joc, perquè, Eli, no sé si tu m'ho sabràs dir, què fa un nen quan el deixem en pau?
Jugar.
Mm-hmm. I molts cops no necessita gaires coses per jugar. No necessita la super, no sé, excalestri, el super no sé què, no? Moltes vegades observem, no?, que els nens flueixen jugant amb petites coses, amb petits tresors que troben. Amb, no? Me'n recordo molt d'aquell anunci d'IKEA, que era el palo. No? I tots ens hem vist reflexats, a tots ens agradava molt aquell anunci, perquè realment brollava algú amb nosaltres, no? Hem recopilat coses, hem buscat. En aquí tindríem un altre programa, més a fons, realment, no? Que és el joc de manera natural, el joc lliure, vale? Amb tot de peces soltes, peces estructurades i així. Però, com bé dius, el que ens encamina ara una mica és què farem per Nadal, no? Què els donarem, què no, què els jugarem. Aquí ens... ho podem classificar molt pel desenvolupament del nen, no? Per l'edat que té, per com els hi arriba, no? I jo, si us sembla, m'agradaria explicar-vos una mica, pues, d'on surt aquesta bueno, necessitat de l'infant de jugar i de relacionar-se, no? I aquí va molt estretament lligada amb com ells veuen el món. Quan els deixem fer, quan, com dèiem, no? Quan els deixem jugar, quan els deixem ser, quan els deixem que investiguin, vale? Al final el que estan fent és aprendre, vale? Perquè al final el joc és l'aprenentatge més significatiu que tenim tots, tots i totes, no? Tots sabem, i això ho vam parlar un dia també, que quan aprenem alguna cosa des d'aquí, ens queda, no? Ho recordem molt més temps, no? Doncs, el que ells creen són aquestes competències d'alguna essencials per la vida, no? Pel seu desenvolupament. I que a poc els hi va fomentant aquesta creativitat, aquesta cooperació, l'autonomia, no? Estratègies de com fer, no? Com arribar allà, l'eficàcia, l'empatia, observar. I jo crec molt profundament que tot aquest munt de recursos que generen determinen el seu món, no? I és en aquí on hem de posar la mirada, en aquest què facilitem als nens perquè els desenvolupi des d'aquí, perquè no els pugui trencar aquest desenvolupament natural, no?, que ells ja fan. Evidentment, si... no sé, a veure si estàs d'acord amb mi, però si els hi donem algo que... simplement han de fer, no sé, ara dic l'escalestri perquè, a més, és una cosa que a tots ens ha agradat i l'escalestri potser li podríem buscar, pues que l'hem de muntar, que l'hem de dissenyar, que l'hem de fer, no? Però quan tenim un objecte, una cosa realment que només fa això, no sé, ara l'altre dia em va sobtar molt una nina, un gos que passejava i feia caca. I dius, uau, i a sobre valia una pasta. A veure, no és per menysprear el gos que fa, perquè podríem agafar un hàbit social. Però què fa? Què podem fer amb això? Quina és la funció d'aquesta joguina, no? La meva proposta és arribar o fer-vos arribar eines o altres materials que puguin anar a acord amb aquest camí, no? Mm-hmm. Amb aquests recursos per crear aquestes competències, per deixar els nens que puguin fer i ser, no?, amb el joc, allò que ells vulguin. I començaria molt amb els més petits, amb tot un munt de peces soltes. Quan parlem de peces soltes, parlem de materials no estructurats, vale? Que poden ser qualsevol cosa. Poden ser des d'un pal fins a un preciós nin. No sé si coneixeu els nins. Els que estem una mica són pessetes de fusta, vale? Que simbolitzen una figura però no tenen cara, vale? no expressen cap emoció, són de colors. Podria ser des de qualsevol material que no sol tingui un ús, sinó que li puguem posar nosaltres la imaginació, bueno, nosaltres, en aquell cas els nens, que a nosaltres ens costarà una mica més, però també hem fet, també n'hem fet de tallers de pares i súper de joc, perquè ells puguin, pues, desenvolupar. I no perquè sigui, per exemple, les col·leccions de peces soltes, que això ja et dic que ens donaria per una altra, Poden ser des de coses reciclades, des de coses de plàstic, no té per què ser els preciosos nins de fusta de grapat o les precioses figures que es venen als arcs. Suposo que la gent que té infants o que està en el món de l'educació m'estarà entenent quan sé de què parlo, perquè està molt, molt, molt de moda, no?, aquest concepte de figures, però al final no necessitem just aquest material, simplement. Sí que és maco, sí que ens dona molta feina, però també és molt car. A lo millor amb un seguit de pessetes de construccions, de fusta, també fem allò, una col·lecció de pedres, col·lecció de, no sé, mil coses, ¿vale? A vegades no necessitem fer allò, però sí donar-li un ventall de possibilitats perquè ell creï. En aquí entra després l'observació de què ens agrada, de què no ens agrada, de què hi ha. ¿Vale? En aquí parlaríem de 1 a 3, per exemple. ¿Vale? Tot un seguit perquè ells descobreixin els materials, els tactes, que creïn, que els hi pugui donar l'evolució. Més enllà, jo ja entraria en el meu camp i amb la meva... I recomanaria, sobretot, jocs emocionals. Recursos per poder entendre, identificar l'emoció que tenim i alhora començar a regular-la, no? Que és el que a tots ens agradaria poder fer, no? I aquí tenim un ventall supergran, la veritat, molt gran, començant per, que tinc l'honor també de ser ambaixadora de l'Emotional Table, és una eina de identificació i gestió emocional, ¿vale?, d'amor que alimenta, i consisteix en una tableta imantada on hi ha les emocions i ens preguntem què sentim en el conflicte, ¿vale?, on ho sentim, quin recurs podem utilitzar per mantenir o per canviar aquesta emoció i com em sento després d'haver fet això. Això és una eina fantàstica per començar a tocar què m'està passant, què sento, posar-li nom, sentir on ho sento, que és molt important i a vegades això ens ho deixem, no?, d'on ho sentim, donar-li una sortida, un espai per parlar-ne, potser a vegades necessitem una abraçada, és un material preciós. I després d'això, com estem ara, no? Mm-hmm. Què ha canviat? Llavors aquesta eina és, bueno, brutal, per mi és fantàstica. Hi ha moltes escoles que l'estan incorporant, a Be Happy en tenim moltes i penso que és un superregal per tota la família, ¿vale? Perquè... Llavors, de regals emocionals o de materials que poden acompanyar aquest Nadal i que ens poden ajudar tots al final a això, a posar nom i a regular les nostres emocions, hi ha també una molt, molt amiga que fa un... es diu Mood Kids, ¿vale?, i té tot un ventall de jocs per treballar les emocions. Des d'una oca, des d'un memory, ¿vale?, un memory d'emocions, fins a un joc de proves per als més grans, una gincama emocional que és fantàstica, no t'ho podries imaginar, perquè són... dius, com puc fer una gincama? Pues sí, són unes targetes precioses que indiquen puestos tant, o llocs tant de casa com de... N'hi ha dues bandes, casa fora, no? I potser, imagina't, una carta és un arbre, no? Doncs jo amago aquesta carta, la primera n'hi ha una de sortida, en l'arbre, i a l'arbre vaig i trobo una altra carta que m'envia al banc. I en el banc trobo una prova i una altra carta que m'envia, i és fantàstic, els nens els apassiona. I han de superar una prova, evidentment, emocional. Emocional, mm-hmm, li podem dir, pues, explica el que més t'ha agradat, com et sents quan això, fes un petó a la teva dreta, fes una abraçada... cosetes per fomentar aquest, igual que la oca, és preciós. Us recomano que li doneu una ullada, perquè si realment motiva fer aquest canvi de mirada cap a aquests regals emocionals, aquest és molt. Un altre que ja coneixem quasi tots és l'Anna Yanes, amb els seus llibres, no? El monstre de colors. Però jo ja, més que el monstre de colors, per mi té un... Ara n'ha fet d'altres, que també són molt macos. Però per mi, un llibre recomanable per tota la família és El laberint de l'ànima. El laberint de l'ànima és un llibre que ens mostra paraules emocionals, ¿vale? des de l'univers d'emocions, diríem, fenòmenos emocionals, no? No sé. Ens l'obrim, a Be Happy el fem servir com oracle, i a casa també. Com estic avui, no? I l'obro i com a màgia m'explica alguna cosa de mi que potser encara no veig o que necessito o que... i et dono una definició. És un llibre preciós que recomano a tothom. També té el joc del monstre de colors, que també va molt bé, sobretot pels més petits. A casa el van portar, em sembla, quan tenien 2 anys, i de seguida es van identificar amb aquell monstre i li posaven emocions, i llavors va molt bé per començar a tindre tot aquest vocabulari i aquestes coses. I ara em diràs... estic xerrant molt, oi? I ara em diràs, com ho introduïm tot això, no? Perquè a vegades com fem aquest canvi, no? De que ens porten regals o no? Doncs pues, bueno, a lo millor no podem deixar de portar allò que aquells petits de la casa ens han posat, aquella carta tan màgica i tan estupenda, no? Si us va bé que us comparteixi com ho fem a casa, vale? Mm-hmm. Tenim ara tanta... saturació, si Pare Noel, si tio, si Reis, si què fem, no? A casa el que hem fet és, el tio realment porta, espero que no ens sentin nens.
Tranquil·la, aquesta hora els tenim al col·le.
El tio a casa nostra normalment ens porta xocolatines, ens porta cosetes, així més per compartir en aquell moment, per, no?, d'enriquir. El Pare Noel ens porta aquell regal que nosaltres hem demanat, com qui diu, quasi que fem una carta al Pare Noel per un regal, eh? Vale? Perquè a vegades el sobresaturar els regals és bèstia. Que ells han demanat, i amb el que tindran la possibilitat de jugar totes les vacances, i els Reis ens porten els regals familiars, com jo dic, els regals emocionals, vale? Els regals emocionals inclouen, poden ser entrades a llocs, entrades a cines, entrades a, no sé, ens van portar a PortAventura, coses que podem fer en família que ens portaran experiències, vale? I alhora, aquests altres regals que són per fomentar a l'educació emocional i fer-ho en família, tots junts. Jo per això ho trobo, vaja, que si poguéssim fer aquest canvi de mirada, faria un pas afegit, no?, cap a aquesta nou paradigma, que seria fantàstic que poguéssim aconseguir ben aviat.
Al final, com a adults, si tirem la vista enrere, segurament ens en recordarem d'alguna de les joguines que ens van portar quan érem petits, però dels moments ens en recordem molt més.
Exacte, Eli, aquesta és la idea.
Doncs, Aroa, ho deixem aquí, encantada, com sempre, de tornar-te a tenir aquí al Penedès en xarxa, avui parlant d'aquests regals emocionals previs a les festes de Nadal, i encara abans de festes ens tornem a veure per parlar potser de Nadal, potser no, sí, com sigui, per acomiadar l'any, que vagi molt i molt bé, i fins al mes vinent.
Igualment, bonica. Moltes gràcies.
I arribem a 9:45. Notícies amb la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim les notícies del Penedès en xarxa.
Vilafranca torna a respirar atletisme amb la consolidada mitja de l'Espirall, la primera postpandèmia. 1.000 atletes van participar a la mitja marató de l'Espirall, que va tancar amb màxim de participants moltes setmanes abans de la celebració d'aquesta edició número 42. A més de la mitja, també es va celebrar la mitja jove i la mitja petita. Festa atlètica, la viscuda a Vilafranca, amb aquest retorn de la mitja més antiga de Catalunya. L'any passat la prova no es va celebrar degut a la pandèmia de coronavirus. L'expectació a la meta, situada al carrer Baltà de Cela i diferents punts de la cursa, era màxima. La festa va començar a les 10 del matí amb l'anomenada mitja petita, que amb 600 participants, els atletes de totes les edats anaven de Vilafranca a les Cabanyes, un recorregut de 3 quilòmetres que deixava els participants al municipi veí per esperar el pas dels integrants de la mitja vilafranquina. Comencen les obres del camí de vianants que unirà el celler cooperatiu amb el cementiri de Moja. Aquest dilluns han començat les obres del camí de vianants que d'unir el nucli de Moja des del celler cooperatiu fins al cementiri. Els treballs que han començat són els corresponents a les obres d'enderroc i moviments de terres necessaris per l'execució de l'itinerari per poder seguir després amb la pavimentació, l'enjardinament de les voreres, la instal·lació de l'enllumenat i la renovació de la xarxa d'aigua. Les actuacions finalitzaran amb les obres de l'equipament de protecció d'aquest itinerari, la senyalització horitzontal i vertical i el pas elevat del cementiri. Les obres han estat adjudicades per un import proper als 305.000 euros i tenen un període d'execució de 3 mesos i mig. Sumant els 4 sectors d'intervencions, el camí de vianants tindrà una longitud de 457 metres. Sant Sadurní farà una marxa lila per erradicar la violència masclista. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, el proper dijous, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha organitzat una marxa lila reivindicativa. La marxa sortirà des de la plaça Santiago Rusiñol a 6:45 de la tarda i recorrerà la Rambla Generalitat i el carrer Raval fins a la plaça de l'Ajuntament. En arribar a la plaça tindrà lloc la lectura del manifest institucional a càrrec de Natàlia Colet. A més, després de l'acte institucional, s'exposarà un recull de tots els punts on es pateixen actes de violència masclista i que prèviament el Casal Popular haurà recollit de manera anònima. Tot a punt a Calafell per l'encesa de l'enllumenat de Nadal. Ja s'està duent a terme el muntatge de l'arbre de Nadal a la plaça de Catalunya. Calafell farà l'encesa de les seves llums i ornamentació nadalenca aquest divendres al capvespre. Durant les últimes setmanes s'han posat totes les garlandes en diferents punts del municipi. També s'està duent a terme el muntatge del gran arbre de Nadal a la plaça de Catalunya. L'inici de la campanya de Nadal coincidirà amb els Black Days, 10 dies de descomptes al comerç local amb motiu del Black Friday. La campanya va començar el 18 de novembre i s'allargarà fins al diumenge 28. Tot just després es posaran en circulació una nova tongada de bons de descompte al comerç.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 9:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Encetem la roda política avui per parlar del 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que s'escau aquest dijous i que se celebra, que reivindica arreu amb diferents activitats i la lectura del manifest. Aquest any, i fins a 8 de novembre, 37 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. De moment, 9 menys que l'any 2020. Avui en volem parlar en aquesta roda política d'aquesta violència masclista, de les diferents formes que adopta, què s'hi pot fer, s'ha d'endurir la llei, són qüestions que volem anar desgranant a partir d'ara.
I, per tant, arrenquem tot tornant als estudis de la capital del Cava i saludant de nou l'Eli. Qui t'acompanya ara?
Doncs la que m'acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní per sumar-nos a aquesta tertúlia per commemorar el 25N, el dia per l'eliminació de la violència envers les dones, és la Meritxell Borràs, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Meritxell, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, gràcies per convidar-m'hi.
Aquest dijous es commemora el 25N, com dèiem, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. A Sant Sadurní, òbviament, se celebra com fa molts anys que se celebra aquesta efemèride. Explica'ns una mica què tindrem aquest dijous.
Sí, doncs com bé dius, és un dia assenyalat, és un dia que des de l'Ajuntament ja fa molts anys que programem actes. És un motiu suficient, no?, per lluitar pels drets de les dones i per les violències vers les dones. A Sant Sadurní aquest any el que farem és tenim una marxa, una marxa lila. Hem fet uns fanalets i anirem des de l'escola intermunicipal fins a la plaça de l'Ajuntament amb aquesta marxa lila. Mm-hmm. I esteu tots convidats, i aprofito des d'aquí a que tothom s'assumi a aquesta lluita contra les violències cap a les dones. A l'arribar a la plaça de l'Ajuntament farem la lectura del manifest i els cursos dels estudiants dels cursos de l'escola intermunicipal, mm-hmm. des d'on sortirem, ells llegiran coses que ens han preparat per aquest dia, i després es llegirà per acabar el manifest a càrrec de la Natàlia Colet, que és una escriptora local de Sant Sadurní. A banda d'això, tenim punts liles, aprofitant que aquest cap de setmana és la nostra festa major, hem posat un punt lila al mercat, el dia 27 al dematí, també aprofitant que tenim el Local Friday. Hi ha música al carrer i les botigues al carrer amb descomptes per aquesta efemèride del Black Friday, no? Mm-hmm. I aprofitant tot això, doncs, hem pensat que seria bo sortir al carrer de dia i explicar, doncs, a la gent que no surten de nit què és un punt lila i què hi fan els punts liles, ja que a Sant Sadurní, en totes les festes organitzades per l'Ajuntament, hi posem, doncs, aquests punts liles on treballem amb el jovent per explicar i per dir, doncs, què és un punt lila, és un punt d'ajuda, és un punt d'informació. I el que volem, doncs, és traslladar-ho a tota la ciutadania gran, que evidentment de nit no surten i potser els hi sona una mica això del punt lila, saben què és, però potser no el mm-hmm. coneixen del tot. Ens volem acostar una mica a grans i petits i intentar, doncs, que tothom entengui, doncs, què hi fa un punt lila en una festa de jovent a la nit, no? A part d'això, també fem un taller de prevenció i sensibilització vers en violències sexuals. Aquest està adreçat a la ciutadania i a les entitats del poble, entitats que, doncs, col·laboren amb l'Ajuntament, amb les festes, i han de saber una mica quins són els protocols i quines són, doncs, les pautes a seguir si es trobessin mai en un cas de violència de gènere. També tenim un taller i es fa assessorament per l'abordatge de les violències sexuals al personal tècnic municipal. Això és el que farem durant aquesta jornada del 25N i els dies abans i després. Durant el novembre també aquests tallers de prevenció es fan en dos dies. A banda de tot això, dir també que no només treballem la setmana o el dia del 25 de novembre, sinó que fem bastantes tasques durant l'any. Com us deia, tenim els punts liles, que estan presents a totes les festes nocturnes, tant a les fires com a la festa major, com als barris, com la idea és poder-ho arribar a fer a totes les coses nocturnes que s'organitzen des de l'Ajuntament. Hi ha el punt lila, que és fixa. Aquest any hem estrenat la nostra carpa, la teníem guardadeta des de fa 2 anys, aquest any ha pogut sortir al carrer per fires, que va ser la inauguració de la carpa, no l'havíem pogut treure pel tema de la pandèmia, i a part del punt lila hi ha parelles itinerants que surten del punt lila durant la festa per informar els joves que hi ha pels voltants, els hi fan, doncs, enquestes, els hi fan jocs per entendre una mica què és tot això del punt lila, no? Després també fem formacions que giren vers les violències sexuals, es fa tant a polítics com a tècnics, com a tota la ciutadania, això es fa al llarg de l'any. Tenim unes maletes pedagògiques que viatgen a les escoles, això es fa en els centres educatius de primària. Aquí es tracta i es treballa la igualtat de tracte i les oportunitats per tothom igual. Tenim uns tallers a secundària, no mixtes, que tracten de la identitat de gènere. Això es fa a totes les classes de quart d'ESO. L'objectiu del taller és reflexionar entorn del procés de socialització, què és un noi, què és una noia, i analitzen de forma crítica la construcció del gènere. Donen eines i així pues, el que es busca és que les relacions acabin sent més sanes. A part de tot això, també tenim el servei d'atenció a la dona, on hi ha un acompanyament per part d'una educadora, es fa atenció psicològica i també se'ls dona assessorament jurídic. Tenim programes d'inserció sociolaboral, aprofitant que també soc regidora de promoció econòmica. Aquest any hem implantat una via, un canal directe, diguéssim, doncs, des de serveis socials cap al nostre centre de promoció econòmica, que és el Nexes a Sant Sadurní. Aquí els donem assessorament i els fem uns cursos de reinserció laboral a totes aquelles dones, doncs, que fa temps pues, que no estan en situació laboral o que cerquen feina, i col·laborem conjuntament amb serveis socials per intentar integrar tot aquest grup de dones, doncs, que els hi costa trobar feina, pues, ja sigui perquè tenen un nivell d'estudis baix o perquè són nouvingudes o perquè tenen problemes amb l'idioma. Doncs una mica això se'ls hi fa aquest curs, i després se les ajuda a trobar feina des de Nexes. A part de tot això, també tenim el taller de cures, que això és una cosa que les cures a la llar és ja una cosa que es fa des de la vessant més femenina, i fins aquí anem fent tota aquesta feina al llarg de l'any, perquè realment no és una feina d'un dia. El Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha apostat fort per la igualtat i per erradicar totes aquestes diferències de gènere que tenim les dones vers els homes.
Meritxell, Eli, si us sembla, anem a sumar una nova veu, una nova realitat d'aquí mateix, de l'Alt Penedès, tot anant a Canal 20, a Olèrdola. Armand Beneito, bon dia, amb qui comptes?
Bon dia, Sílvia. Doncs avui a la roda política ens acompanya la Laura Galimany, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Bon dia, Laura.
Bon dia.
Bé, a Sant Cugat hem de dir que ja aquest cap de setmana heu començat amb actes d'aquest 25 de novembre, aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Vau fer un acte divendres, concretament dedicat a combatre els estereotips, i un altre el dissabte, un cinefòrum que ens indica que va anar molt bé, sobretot el cinefòrum, no?
Sí, sí, sí. Divendres vam fer la xerrada de debat sobre els estereotips de rols de gènere. Aquest va ser amb la col·laboració de Mercè Camps del Consell Comarcal de l'Àrea d'Igualtat, d'aquí al Consell Comarcal, i sí, va muntar la sala de lectura, que és una entitat molt activa al poble. Generalment és un acte que es va repetint rere any per poder-ne parlar, però el que estaves comentant, el Teatre Fòrum, va ser un nou format que vam fer el dissabte a la tarda, on realment va ser un èxit, va venir molta gent. A més, el curiós és que vam venir, que és el que ens interessa, de totes les edats, i es va parlar sobretot les violències masclistes, aquestes tan invisibles. Es van representar tres situacions molt quotidianes, molt del dia a dia, que potser molts d'ells no li veien tanta importància, i després es va crear un debat després de cada representació teatral.
Perquè, de fet, aquestes activitats entenem que van de manera especial per prevenir, sobretot, entre joves, la violència masclista, no? És un dels grups d'edat on s'ha d'incidir de manera prioritària, no?, per combatre aquesta violència.
Sí, sí, sí. Per això, en concret, els tres punts que vam treballar amb el Teatre Fòrum van ser tres situacions molt habituals amb joves, no? Com, per exemple, una noia estudiant els exàmens de final de carrera i el noi demanant-li, doncs, més atenció i arribant fins a la violència i la falta de respecte. O altres d'anar a prendre una copa i trobar-te, doncs, molest perquè està parlant amb un amic. És a dir, eren situacions molt, molt quotidianes i que feien reflexionar molt, tant els pares com els joves.
Realment, explica'ns com un ajuntament petit, no? En aquest cas el vostre, amb recursos limitats, evidentment, pot actuar per eliminar la violència masclista.
Nosaltres tenim una tècnica, la Iolanda, que treballa el tema d'igualtat, on ja porta molts anys a l'Ajuntament i sempre està buscant recursos, si pot ser finançats, és a dir, subvencionats, i després recursos que tenim nosaltres, que cada any amb els nostres pressupostos busquem una partida per poder invertir i per poder lluitar contra aquestes violències, no? A Sant Cugat, ja des de fa molts anys es treballa molt sobre la igualtat. I sí que busquem maneres per arribar als joves. Ara mateix estem fent una campanya a Instagram on demanem que els joves trenquin amb les violències masclistes, on participin enviant fotos, perquè ells es belluguen molt amb les tecnologies noves i per poder-los fer partíceps. És difícil fer que tots els grups o totes les edats participin en un municipi, però s'intenta i s'està fent com a poc a poc. Però sí, i ho intentem.
De fet, com has comentat tu, Sant Cugat sempre els darrers anys s'ha compromès molt en aprofitar el 25N per organitzar activitats que promouen la igualtat, no? Uh-huh. Activitats que aquest any, de moment, no han començat, però no, aquests dos actes que heu fet el cap de setmana.
Sí, aquest cap de setmana i també a la Festa del Mos vam fer el Punt Lila, també vam posar un Punt Lila, vam trobar interessant que era la primera festa que fèiem després de la pandèmia, la primera festa doncs, que hi havia un concert jove i hi havia una festa que es trobava tota la gent del poble i vam voler posar també un Punt Lila. I tot just després de tot aquest estiu on hem vist i hem sentit tants atacs amb violència masclista i sexista i violències de gènere. Llavors també estem promocionant una campanya de l'esport lliure, que també ve lligada des del Consell Comarcal, i estem formant els nostres monitors d'esports per poder doncs, mostrar també un esport lliure de gènere i un lliure de violència.
No sé si noteu diferències en com s'expressa en un àmbit rural aquestes violències respecte a com es manifesta en una ciutat gran.
És exactament igual. És exactament igual. Les violències són per tot arreu igual, i ni que siguis un poble petit o gran has de fer les mateixes accions per erradicar-ho. Per desgràcia, s'està vivint unes situacions molt complicades on ja no sabem si és per tema social o per tema educatiu o no sabem el per què, però realment està creixent molt la violència masclista i la violència sexista, i això ho hem d'erradicar completament.
Doncs seguim sumant veus, anem a afegir la darrera ja, que trobarem als estudis de Domenys Ràdio. Primer donem pas a la Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí tenim a l'altre costat de la línia telefònica, ja que perquè estan fent un acte precisament per a dins dels que s'han fet pel Dia Internacional de la Violència envers les Dones, és l'Helena Rubio, i és tenint d'alcalde i regidora d'Igualtat i Drets Socials. Molt bon dia, Helena, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal?
Déu-n'hi-do, t'hem enganxat justament en una jornada molt xula, que es diu Jornada i Empresa, aquesta jornada sobre la visibilitat femenina en el món empresarial i laboral, però déu-n'hi-do tots els actes que heu organitzat al voltant d'aquest 25N.
Sí, avui hem fet la tercera jornada que diem Dona i Empresa, des del Departament de Treball i des del Departament d'Igualtat. Ja fa 3 anys que vam iniciar aquest treball transversal de visibilitzar el paper de la dona dintre del món empresarial i sobretot a visibilitzar la dona com amb la seva carrera professional, com el seu propi projecte i dins d'una empresa. Aquest és un acte més de tots els actes que fem aquest 25N, tot el mes de novembre i una part de desembre, perquè agafarem també i empalmarem una mica amb el Dia Internacional de l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nens i Nenes. I avui és un dia més, però vaja, tenim des de van començar el primer acte que es va fer va ser el 6 de novembre, el passat 6 de novembre ens van venir a veure que el Teatre Joan Colet, ens va venir a veure la Pamela Palenciano amb la seva obra de teatre No solo el monòleg, que és No solo duelen los golpes, on ens va fer una realitat de lo que denominem amor romàntic, un amor de joventut, com es veu a l'assessorament psicològic des del primer amor. També es fan uns tallers d'autodefensa per a dones, seran diferents dies, el 17, el 19, el 16 de novembre. Això ho fem juntament amb el Casal Jove de Calafell, perquè també hi hagi noies joves que comencin a veure i comencin a involucrar-se una mica en tot aquest món de sapiguer doncs que els drets i quines són les maneres d'actuar de les dones. Avui fem el de dona i empresa. El 25 de novembre tornarem a encetar el que era el cinema d'igualtat. S'havia parat per la Covid, però avui, després de més d'un any, torna a funcionar el cinema d'igualtat amb la projecció d'un documental que es diu Volar. També el 25 il·luminarem el castell de Calafell de color lila, per visualitzar el dia 25N, i el que han fet en lloc de poder de fer el manifest institucional, aquesta vegada hem decidit no fer-lo i que ho faci la gent jove. Hem parlat amb els IES, i hem volgut que ells facin amb les seves paraules el manifest, que ells manifestin el seu sentiment de com veuen l'erradicació de la violència vers les dones, com es tindria que fer, quin tipus de societat tenim, i nosaltres com a Ajuntament farem l'altaveu d'aquests dos IES amb el seu propi manifest llegit per els propis alumnes. I també ja passem al mes de desembre, el que farem al mes de desembre, vindrà a veure'ns la Mabel Lozano. La Mabel Lozano en el 2020 va tenir el Premi Goya al millor curtmetratge documental, que es diu Biografia del cadàver d'una mujer, i vam trucar-li i vam dir si tenia possibilitat de venir aquí a Calafell, ensenyar-nos i escoltar-lo una mica, perquè és una dona que en el món de la prostitució doncs té una experiència amb altres documentals que ha fet, que ja va venir l'altra vegada a presentar l'altre documental que va presentar també. I bueno, és una mica un esborrany així per sobre de totes les coses que farem aquí a Calafell.
Mira, aprofitant precisament aquest acte de la Mabel Lozano que comentaves amb la projecció del documental, a Calafell heu fet una campanya on es retracta els agressors i no les víctimes.
Efectivament, això també. Efectivament, vam pensar també en la possibilitat de fer aquesta campanya. La campanya és delicte, on el que volem posar sobre la taula és no la victimització de la dona, sinó que aquelles actituds de la gent jove que estan normalitzades com una situació normal, avisar-los de que efectivament és un delicte. Gravar una noia és un delicte, cridar una dona és un delicte, i no hem volgut posar amb la campanya el paper de la dona que és infringida, que li infringeixen l'agressió, sinó que hem volgut posar en valor doncs que qui fa l'agressió és l'agressor, i el qui fa el delicte i a qui hem d'assenyalar és l'agressor, i per tant és el que hem posat sobre la taula, és fer aquesta campanya que es portarà al llarg de tot l'any, de començar aquest estiu, però també s'ha posat tot ens i amb les marquesines de tot el municipi, I també aquesta campanya, doncs, amb tallers formatius s'anirà amb els col·legis i amb els IES, també s'anirà, doncs, això, ensenyant una mica que segons quines actituds o maneres de fer o comportaments, doncs, no són normals, sinó a l'inrevés, són delicte.
I a més aquesta campanya també era un dels compromisos d'aquest protocol local contra les violències sexuals en espais públics d'oci que teniu treballat.
Ah, efectivament, també tenim el reglament d'oci nocturn, ja el vam fer, vam coincidir també amb la pandèmia que es va iniciar, però el vam continuar. Vam aprofitar doncs, els mitjans que teníem a través de videotrucades i de videoreunions i vam fer en participació ciutadana, vam fer el reglament, i aquest reglament actualment l'estem treballant perquè fins ara l'oci nocturn doncs, ha estat pràcticament inoperatiu, doncs ara que està començant a ressorgir una mica, doncs treballar amb ells, estan molt implicats tant amb la campanya del desdelicte, més el reglament d'oci, el reglament d'assajament d'oci nocturn, doncs treballar tot aquest protocol, tirar-lo cap endavant i adaptar-lo a les noves circumstàncies també, perquè es va fer un protocol abans de la pandèmia, prepandèmia, amb les situacions eren una mica diferents a les d'ara. S'està tornant a respirar una mica i posar-lo en conjunt amb l'oci nocturn i amb la restauració i juntament amb Mossos i amb la policia local i acabar d'encetar-lo perquè doncs, a principis d'any i aquest estiu sigui 100% vigent.
A més, això sumat als punts lila que ja havíeu encetat en el seu moment.
Efectivament, els punts liles ja els vam encetar doncs, a 2019. El 2019 vam començar amb els primers punts liles, encara que no teníem, no estava ben fet el protocol, però sí que ens vam assegurar que aquests punts liles estiguessin integrats per gent que era professional. Vam agafar una entitat doncs, que és pràcticament d'advocades i psicòlogues que hi ha a Barcelona i doncs, amb aquesta entitat vam començar, elles estan especialitzades
Elena,
en el tema de l'oci nocturn.
Elena, perdona'm, que hem de fer una aturada tècnica, anem a publicitat, anem als informatius, a les notícies i de seguida tornem i entrem en tertúlia. Moltíssimes gràcies, Elena, fins ara.
Igualment, fins ara. Desde